Fiscalia, el cap dels serveis secrets, el cap d'estat major de l'exèrcit, vull dir, tot el que respon a un nomenament del govern, que són moltes coses, al final responen al govern i pot entrar més o menys o donar-li més graus o menys d'independència, però segur que si vols saber a qui espien i a qui no, de qui tenen els telèfons punxats, ho pots saber, sabe? És interessant veure una mica de dret comparat què fan en altres països. Hi ha una cosa, el TDAH ja ha resolt sobre coses d'aquest tipus d'espionatge. El 2015 hi ha una sentència interessant sobre un ciutadà rus, al que li espien, no? Un opositor, diguem, al que li espien. I una de les coses que diu el TDAH és que és molt important que l'espiat sàpiga que l'estan espiant o que l'han espiat a posteriori, diguem-ne, no? Que és una garantia de dir, perquè d'aquesta forma sabem, no?, si està molt extès o si no, o si t'han espiat a un, o per quines raons, durant quin període. Això posa molt, molt d'èmfasi. Però després veiem, per exemple, a altres estats, és a dir, quan es diu... Totes les democràcies espien. Bueno, és probable que totes les democràcies espien, però amb quins controls? Aquesta és la clau. A França, per exemple, hi ha un control parlamentari d'una mena de comissió de secrets oficials que treballa moltíssim, entra fins on vol, fins a la cuina dels serveis secrets francesos, que són importants i actuen en l'estranger de forma bastant habitual. Hi ha després una altra comissió, que és una comissió independent, format per magistrats, per experts, per també polítics, però ja de sortida i no vinculats als partits, que també fan una altra comissió, un altre control, que és el control dels mitjans concretament, i per tant els serveis secrets francesos reporten en allà. Però anem a, per exemple, al Regne Unit, passa una mica el mateix. Hi ha una comissió de... no és un jutge que a més està, no?, empotrat, diguem, en el CNI, sinó que són un seguit de jutges que li cau per repartiment. Vull dir, el que vull dir és que estructures per controlar i per garantir es poden fer. Si no s'han fet és perquè no s'ha volgut i perquè tothom l'ha vingut bé. Diguem-ne que la llei del 2002 del CNI era una llei claríssimament feta per donar amplis poders al CNI, i un CNI, a més, que reportava directament al ministre de Defensa i al president del govern, i per tant a cap president del govern l'ha vingut malament això, i ja està. I ara sí que ve malament perquè els controls han fallat.
Va, que escoltem una mica més de Pedro Sánchez. Ara és Pedro Sánchez parlant sobre el diàleg amb Catalunya.
Y mi apuesta personal, absoluta, rotunda, es reanudar el diálogo con las instituciones catalanas para consolidar el reencuentro y construir concordia y convivencia. Y quiero además en este punto, señorías, reconocer la valentía y el coraje de quienes apostamos, y lo digo en primera persona del plural, por el diálogo, por el reencuentro, frente a quienes quieren romperlo todo y quieren volver al año 2017.
Vinga, aquest és el missatge que ha llançat Pedro Sánchez. A més, ho ha fet en més d'una ocasió. Entre altres qüestions, perquè Sánchez és conscient que d'aquesta compareixença al Congrés n'ha de treure dues coses. Una, calmar el PNB, com molt bé recordava l'Arturo, i segurament d'aquí, diguem-ne, no sé si la paraula és concessió, diguem-ne, no, però que hi hagi aquesta resposta amb aquesta reforma, en aquesta llei, diguem-ne, que el PNB fa molt temps que és. Jo perquè recordo les paraules d'Aitor Esteban quan sortia de la comissió de secrets, no, que deia la Jessica, no sabemos qué ha pasado, bueno, n'hi ha uns quants que en principi algo saben, diguem-ne, i entre aquells, Aitor Esteban no va sortir gaire content d'aquella comissió de secrets. I l'altra és la relació amb Esquerra Republicana, i Sánchez avui és conscient que està abonant el terreny per la pròxima trobada amb Pere Aragonès, que s'haurà de produir, diguem-ne, en un període de temps més o menys curt, i que en depèn una part important de com ha de seguir avançant la legislatura. No crec que la legislatura trontolli, però l'estabilitat i la tranquil·litat de la legislatura avui en part Pedro Sánchez se l'està jugant.
Absolutament. És que jo crec que ja se l'ha jugat. O sigui, la intervenció del president Aragonès ahir a la sessió de control en resposta a Salvador Illa va tenir un punt de dramàtic i un punt de desesperat, quan li diu i miri que m'hi esforço i no hi ha manera. Jo crec que la situació ha arribat molt al límit, i jo estic d'acord en que Pedro Sánchez té molt clar que ha de recuperar una certa tranquil·litat en la relació amb el PNB, però no sé si tant amb Esquerra, perquè és que el veig jugant amb foc cada dia en la relació amb Esquerra. O sigui, aquesta reunió s'havia de produir a començaments d'any perquè era el preu de recolzar els pressupostos, això i la llei de l'audiovisual.
Sí, però la llei de l'audiovisual avui també ha d'anar a votació i ja veurem com acabarà aquesta llei de l'audiovisual.
Sempre hi ha coses. Hi havia un volcà al principi de l'any, sí. Ja ens n'hem oblidat.
I després la seva llei estrella, que era la reforma laboral, la va tirar endavant sense Esquerra. També és veritat que amb una carambola que va estar al borde de l'infarto. Però, en fi, jo crec que s'han acostumat tots a jugar molt en foc, més Pedro Sánchez que Esquerra, i la teoria és aquesta, però ja ho veurem.
Pedro Sánchez, que per cert ha acabat ja la seva intervenció i ara serà la resta de grups els qui li faran la rèplica. La primera és Cuca Gamarra, al capdavant del Partit Popular al Congrés dels Diputats, a veure per on van les interpretacions i les intervencions dels diputats a partir d'ara. A veure, Jessica.
Sí, yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez, evidentemente lo que comentábamos antes, probablemente la legislatura no está en juego, pero sí que la última parte se desarrolle con relativa calma o sin excesivos vaivenes. Creo que ahora está evidentemente empeñado en contentar al bloque progresista y luego aprovechar, o sea, yo creo que está intentando hacer eso, pero a la vez aprovechar también para lanzar sus dardos contra el PP, un poco diciendo, ¿no? Mira lo que habéis hecho vosotros, las escuchas de Villarejo, Cospedal, mira qué mal lo hicisteis vosotros y nosotros... Qué bien lo estamos haciendo, qué transparentes somos ahora, cómo vamos a cambiar todo para que haya más controles, para que lo que vosotros habéis hecho no vuelva a pasar y desviar un poco el foco también de su persona, de lo malo bien que lo hayan hecho con esta crisis, porque saben que ahí en la pelea contra o el enfrentamiento contra el PP, ahí sí que van a encontrar el apoyo, ¿no? del resto de partidos pues independentistas o nacionalistas. Habrá que ver qué responde ahora Per Aragonés. No, yo no estoy tan metida en el día a día de la política, Arturo, tú lo podrás decir mejor. Pero...
No, hi ha una qüestió que és evident. Per Aragonés ha fet una aposta bastant clara per la taula de diàleg, malgrat tenia costos a Catalunya. No? Jo crec que és veritat que hi ha alguna gent d'Esquerra Republicana que està molt convençuda, però jo crec que ni tan sols tots els d'Esquerra Republicana estan molt convençuts per la taula del diàleg. Què dir de Junts, què dir de la CUP, i fins i tot, vull dir, què podria estar més al mig, que podria ser... No? Votant o simpatitzant de Comuns o fins i tot del PSC en algun moment, tampoc no veuen que això de la taula del diàleg hagi de funcionar molt. Per tant, gairebé és una aposta personal del president, no? Per això, una cosa que, no, que fins i tot s'ha menyspreat bastant, és veritat que ara li dona un reforç molt, no, com molt bo en el seu relat de jo m'hi he esforçat per això. Si no ha sortit, no serà per mi. I això és veritat, no? Que ahir a la sessió de control era molt evident. Era de, i mira que m'he esforçat.
No, és que l'expressió va ser com de...
No puc més. I no pots més que dir, és veritat, aquest senyor, si alguna cosa ha fet aquesta legislatura, s'esforçar-se per això, que jo ja veia des del principi que no era gaire. Però fixeu-vos, també el PSOE, no? I també Pedro Sánchez té un discurs molt robust quan diu... Mireu, a mi podeu criticar moltes coses, però a mi no em va passar el que us va passar a vosaltres. O sigui, a mi no m'han muntat un referèndum. Jo he trencat el bloc independentista. Jo he pacificat la situació a Catalunya. Les coses estan avui, i això crec que és impepinable, diguem-ne, les coses a Catalunya estan avui molt millor que a l'octubre del 2017 o que a, no sé, o que al 2018 o que al 2017. Vull dir que, no? Des del punt de vista dels interessos de Sánchez o dels interessos de l'Estat. Per tant, aquest també és un d'allò molt robust. Ara bé, això s'ha de convertir en alguna cosa més, perquè que tota la legislatura estigui, no, pendent d'un fil que moltes vegades ha estat, i que, a més, ara no sabem què passarà amb la legislatura i si s'acabaran de trobar o no s'acabaran de trobar i s'acabaran d'acabar la legislatura junts o no, també és molt perillós per tots dos, perquè demostra que les seves apostes, que ja dic que són, no, que són robustes i que són, ningú els podrà dir que no han apostat, però que les seves apostes tampoc no garanteixen una estabilitat parlamentària.
És que jo crec que estem parlant sempre en termes d'estabilitat parlamentària i ens oblidem d'un factor, que és que la mesa del diàleg és estratègia d'Esquerra, no és estratègia del PSOE. L'estratègia del PSOE a Catalunya era indults i inversions. Ho estem veient en Rodalies i li està funcionant. Sí. El PSC està creixent, Junts cau i Esquerra aguanta d'aquella manera. Vull dir, l'estratègia política dels socialistes a Catalunya és aquesta, sí. No és la mesa de diàleg.
A passa que jo no sé com s'acabarà fent aquesta trobada, diguem-ne, entre presidents, però tampoc tinc gaire clar que el camí sigui la mesa de diàleg. És a dir, jo recordo Pedro Sánchez del Congrés dels Diputats, perquè vam estar seguint aquí en directe, dir literalment: estic disposat a reunir-me amb Pere Aragonès o a reunir la taula de diàleg en quan la part catalana vulgui, i la resposta aquí no ha sigut reunim ja la taula de diàleg, ha sigut reunim-nos els dos presidents. Vull dir que segurament totes dues parts, tot i que Aragonès continua apostant per la mesa de diàleg, entenen que no és la resposta ara una reunió de la taula de diàleg, que tornaríem a estar amb la discussió de si és només una foto, de si hi ha contingut o res, i s'està apostant per una trobada o una reunió entre els dos presidents.
Però precisament perquè la taula de diàleg seria per si hi ha pactes. Si no, no tindria sentit reunir la taula de diàleg. I llavors, els pactes... has de tenir pactes. Ah. Tenir pactes vendibles per les dues bandes. És veritat que s'havia arribat, no, durant les darreres converses abans de l'esclat del Pegasus, que, per cert, com que Esquerra ja ho sabia, va a ajornar la taula de diàleg. Això també és una de les qüestions. Ho sabia, no des de fa molt, però sí que ho sabia les setmanes aquelles i va intentar ajornar la taula de diàleg. Sí que s'havia arribat a un seguit de compromisos respecte, per exemple, a la metodologia de la taula, respecte a alguna cosa sobre el català, això estava més verd, però sí que hi havia alguna cosa. Però no hi havia pactes com per reunir la taula de diàleg. Per tant, ara, quan, si Sánchez diu em reunim amb nosaltres dos o reunim la taula de diàleg? Entre nosaltres dos, clar, perquè no hi ha pactes que seguir ja.
Home, ara també diré que tinc ganes de veure, per exemple, si s'acaba desclassificant documentació, no? Que és, no? L'oferiment, diguem-ne, l'ha fet ara Pedro Sánchez. Escolta'm, jo, si la justícia em diu ok, desclassifico, no? Llavors m'imagino desclassificat papers i papers d'aquests que estan tots tatxats, no? Vull dir, te'ls desclassifiquen, diguem-ne, amb tot de subratllador negre per damunt.
Però que no serveix pràcticament de res.
I es desclassifica gratis, diguem-ne, no?
Però no es da la sensació de que al final este mientras tanto les va bien a todos? Es decir, tampoco hay un plan B. O sea, ¿qué haces? ¿Juegas a la confrontación como en octubre del 2017? No vas a llegar a ningún lado. Te encierras en tus 13 del PSOE, no sé, de eso, inversiones y ya está. Bueno, ¿qué trabajo te cuesta dejar abierta la puerta a la mesa del diálogo? ¿No? Y quizás estamos todos muy, muy cómodos en esta situación de, bueno, están pasando cosas, no está pasando nada, pero están pasando cosas, vamos viendo, a ver si nos reunimos, y van pasando los días y la legislatura... Y al menos hay cierta calma, al menos entre ellos, ¿eh? Luego ya lo que pase fuera, esa parte. Pero a mí me da la sensación de que esto les va bien a todos y hasta que alguno se canse, ¿no?
Yo creo que es un proceso natural y es verdad que les va bien ese mientras tanto. Lo que pasa es que es un proceso que tiene que llevar a una cierta maduración. Y esa maduración la hemos visto, por ejemplo, esta semana, con todo lo bien y todo lo mal que ha ido el pacto del catalán. Mm. O sea, al final, al pacte del català...
T'he de dir que el Salvador Illa... Estan fent, clar, hem anat a explicar el que passava al Congrés, al Parlament i a Parlament, diguem-ne, sí. Eh? I com que hi ha el que hi ha, diguem-ne, amb Vox i PP i Ciutadans, per portar-lo al Consell de Garanties Estatutàries, t'he de dir que Salvador Illa, que ha intervingut al Parlament, ja ha dit que no veu amb especial angoixa, diguem-ne, que la llei s'acabi aprovant un més cop tard. Hagi acabat el termini del TCJ.
Clar, perquè en el fons jo crec que el que ha aconseguit el PSC amb aquesta redacció de la llei és posar per escrit que efectivament el castellà també és llengua a Catalunya. També és de Pere Grullo, però en fi, en aquestes estem. Però aterrar això, hem vist el que li ha costat a Junts i els costos que està tenint polítics per Esquerra. Doncs com això... una mica tot. Aquest mentrestant ha de servir per anar aterrant coses d'aquestes que, de fet, en la vida real ja passen, i hi ha hagut una ficció de que no existien.
Passa que aquesta setmana ha passat una cosa curiosa. Ho dic perquè també, per situar-nos en perspectiva, dimarts Pere Aragonès va fer una roda de premsa. Dimarts va fer una roda de premsa Pere Aragonès perquè dimarts feia un any que és president de la Generalitat. I jo parlant amb molta gent d'aquesta efemèride, molta gent deia, només fa un any?
És verdad. Sí.
És a dir, hi ha la sensació, per tota aquesta infinitat de coses que han passat, que aquest any ha sigut molt llarg. O s'ha fet molt llarg. Aleshores, plantejar-se... Ho dic perquè quan després diem molt les tertúlies, no, la legislatura està garantida perquè no sé què, i quan arriba el dia i dius... De veritat que només fa un any que Pere Aragonès és president de la Generalitat? Clar, vol dir que quan després dius la legislatura està garantida, pots fer molta pujada, eh?
I tant.
Moltíssima pujada.
I
Aragonès ha tingut, en un any, en només un any, ha tingut grandíssims problemes d'estabilitat parlamentària. Jo crec que dels més grans, que mira que hem vist coses a Catalunya, eh? Però això de que se te'n vagi, de no poder ser investit durant mesos i mesos, que se te'n vagi, no per les qüestions judicials que va tenir Torra,
sí,
una qüestió que no troba socis, de que té tu principal soci, no et volem votar, no pots acabar de tancar el pacte amb Junts. Després se te'n va la CUP a mig partit, ni mig partit, al minut 5.
Hola, abans de començar.
Minut 5.
Se te va la CUP i has de buscar els comuns. Comuns que el teu soci no vol pactar amb ells i fan un circ allà de tres pistes que vam veure on el conseller d'Economia no podia pactar, no podia reunir-se amb els comuns per pactar uns pressupostos que acaben votant. Tot coses molt estranyes, diguem-ne. A la taula, que és la gran aposta d'Aragonès, no hi va Junts. Això, vulguis que, o no, afebleix moltíssim la part catalana. Jo no sé si una part catalana molt forta podria treure alguna cosa de la taula. No ho sé. Que sospito que no gaire. Però, evidentment, si el teu soci no hi va, si el teu govern no hi és sencer, la veritat és que vas molt afeblit, gairebé, no sé si és millor no anar-hi. I això passa una mica en tot. És veritat, també, s'ha de dir tot, eh? Al costat d'això, és veritat que una de les coses que ha aconseguit aquesta composició parlamentària és renovar els òrgans estatutaris, que ja era hora i falta feia. Consell de Garanties Estatutàries, tot el tema de TV3, Síndic de Greuges, hi havia un seguit de coses que s'havien de renovar i que jo crec que estan ben renovades, diguem-ne. Ens pot agradar més o menys la composició final, però està bastant bé que renovi. I el Pacte del Català no deixa de ser una cosa molt semblant a això. El Pacte del Català, que està molt bé des del punt de vista que es preservi, no? Aquesta, home, no? Pues que hi ha una majoria molt àmplia, és el 78% del Parlament, etc. Ara, d'aquí a fer volar coloms i a dir que això garantirà que els tribunals no puguin aplicar el 25%, això no és ben bé així. I, per tant, no enganyem tampoc. Jo aquí crec això, que
el Pacte del Català té el gran mèrit de que és el primer pacte que trenca els blocs amb contingut polític. Sí. No amb nomenaments. Sí.
I, de fet, el contingut polític no està malament, diguem-ne. És a dir, arriba un consens que jo crec que és on sí que reflecteix el, no? No és una imposició a cap del, no? I crec que la major part de la societat catalana pot estar en aquest, no? En aquesta idea de dues llengües, les dues han de ser apreses, s'ha de garantir que el català, home, té una certa més presència perquè té més problemes. És a dir, crec que és una cosa bastant raonable i on, és veritat, Junts pateix, però a mi m'agrada bastant veure en Junts patint per una qüestió, o sigui, m'agraden veure els partits que s'enfronten una mica a les seves bases més intransigents. I això jo crec que és madures. A mi m'ha sorprès, per part de Junts, que hagi pogut reconduir aquell rampall que va tenir i que ho faci, no?, sota una nova direcció que, no?
Sí, i com contestava la futura nova direcció ahir a Twitter a tots els que criticaven el pacte. Sí.
Veurem a veure què passa d'allà a sessió al Parlament. Demà n'hi torna a haver, el Consell de Garanties Estatutàries s'ha de pronunciar. Demà aquí al matí Ràdio Estel, l'Esther Nubé i la Mònica Sales, que són dues de les persones que han estat negociant aquest pacte, socialistes i Junts per Catalunya, estaran amb nosaltres aquí en directe.
Molt interessant.
I a veure quin recorregut té, aquí ara quin recorregut té. Ja sí, abans d'acabar, m'he d'anar preparant perquè em vacunin de la vacuna de la verola del mico o no?
Me encantaría decírtelo, pero no estoy dentro del Ministerio de Sanidad, Paul, todavía.
No, yo preguntaba por si lo sabías, ¿eh?
No, es que no saben
ni ellos, pots dir-ho, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que están haciendo un ejercicio de prevención, ¿no? Han aprendido quizás de los errores de otros momentos, aunque también han tenido alguno. Y están adelantándose a lo que puede ser que suceda. Sí, es verdad que está concentrado, esto no es la COVID, entonces van a ser brotes donde desde el punto de vista de vigilancia y de control epidemiológico son interesantes, estoy hablando desde el punto de vista médico, ¿eh? Porque es fácil trazar las cadenas de transmisión y puedes ir buscando, no sé si lo encontrarás, pero al paciente cero y todo esto. Entonces es más sencillo y a lo mejor lo acotas y en pocos meses lo está más o menos controlado. Habrá que verlo. También es verdad que tampoco pasaría nada si se tienen o nos tenemos que vacunar de la viruela.
Tampoc no està malament, com a mínim, que hagin anat ràpid en tornar a veure que si s'ha de comprar vacunes, no és mala idea fer-ho centralitzat, no?
Exacto.
dic, la percepció de que com a mínim Europa existeix i no a cuita corrent i perseguint un fantasma, diguem-ne, mira, tampoc està malament com
no,
a imatge,
sí,
eh?
Sí, la pandèmia ha demostrado que para eso es una buena estrategia la compra centralizada, porque agilizas muchos trámites, aunque al principio pudiese parecer más caótico, al final resultó efectivo. Veremos, a ver, es que hay que ver cómo. Ahora sí que todos sabemos que no podemos decir lo que va a pasar, porque ahora podemos, o sea, pensar que está todo relativamente controlado, acotado, que son brotes o clusters de casos muy, muy vigilados, digamos, y luego de repente aparece una nueva cepa variante que se complica un poco más y es más transmisible y...
Bueno, lo que tothom dona per fet és que aniran a més els casos, vull dir que això sí.
Sí, claro, claro.
Com a mínim no estem en un escenari de... No, esto es como una gripe, saps què
vull dir? No, claro, dir, però també...
Ràpidament, diguem-ne, ens hem situat en un escenari de és això, pot haver-hi brot, sabem que anirà sí. Més, estem buscant, sortiran més casos,
però sabes que
comprem
no
vacunes, que i a partir no... d'aquí ja veurem.
Claro, però
no?
Sabes que no estàs creciendo de hoy tenemos 10, mañana tenemos 230 y pasado tenemos 4.600. No es así, digamos que el ascenso es un poco más paulatino y controlado y la investigación epidemiológica puede ser más sencilla porque la COVID era imposible directamente.
Doncs veurem cap a on va tot plegat. De moment la notícia és aquesta, que Espanya forma part de... està integrada, diguem, en aquesta compra centralitzada de vacunes de la verola. La compra es farà a escala europea, després es repartirà de manera proporcional als països, doncs, en funció dels casos que hi pugui haver o de les sospites de casos que hi pugui haver. Clar, i la gran pregunta és, i si compren aquestes vacunes, qui se les haurà de posar? Bueno, doncs aquesta serà la pròxima discussió de... Ara no em surt, com es diu... Ja em sortirà el nom de la Comissió de Vacunes. Com es diu que té un nom?
La Comissió de Salut Pública.
La Comissió de Salut Pública. Ara que no venia el d'això. Vull dir que, bueno, veurem tots els que tinguin menys de 40... No sé, ara que són 40...
És des de l'80, no? Des de
l'80, 81, sí. No? Però jo crec que... Però depèn de les comunitats autònomes, ja, eh? Aquí en Catalunya no, perquè jo sóc del 79 i no tinc marca. O sigui que... Vol dir que aquí a Catalunya va ser una mica abans. Però vaja, la gent a partir dels 40, 40, 42... Cap amunt, que no pateixin, cap avall, que ens escoltin cada dia.
Tampoco,
que ja...
Tampoc és un drama, és una vacuna segura. O sea que...
I que no pateixin, el sentit que no tinguin el dubte, sinó els per sota que ens escoltin i nosaltres els direm.
A lo mejor si también no ponen bé. Otras variables, ¿eh? Como puede ser desde, pues, si tienes muchas parejas sexuales, si estás en un colectivo de riesgo, y con eso no quiero estigmatizar a ningún colectivo, el que sea, por ejemplo, ser tener mucha actividad sexual con personas con distintas parejas, digamos, puede ser un elemento, o no sé, cualquier otra cosa que vaya a descubrir, que seas joven, que tengas esta...
No, qualsevol cosa que es vegi en comú, no? Entre els casos que es vagin trobant, al final és el que acabarà definint a qui es recomana que es faci aquest tipus de vacunació. Jéssica Mouzo i Banguera, Arturo Puente, un plaer, com sempre.
Igualment.
Que vagi
igualment.
Molt bé. Va, fem una pausa per la publicitat i seguim aquí en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què tal, Mercè? Com anem? Bon dia.
Què tal? Ben molt tornada. Bon dia.
Ganes d'agafar el programa ja o no?
Sí, 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 la veritat és que sí, sempre.
Dos minutets.
Tros d'equip. Dos minutets.
Dos minutets i ja està, ja ho tindrem. Olga, bon dia.
Molt bon dia. És que estava mirant i crec que
està
molt ajustada la
cosa. No, jo crec que no.
Ah, sí?
D'entrada?
Bueno, a veure, no sé.
Jo sí, normalment ho tinc fotudet. Avui jo crec que encara més, però... saps de qui és l'aniversari avui? Ho heu dit o no? Ara no ha estat el
n'hem,
cas.
N'hem dit un de la Niki...
Una actriu?
Que no em surt. De Fleetwood Mac, la cantant de Fleetwood Mac.
Oh!
Steve Nicks.
Oh! Ara. Fleetwood Mac, Dreams. Tros de tema. Little Lies, també. Sara. És un...
Al matí hem posat Don't Stop. Mira.
També, un altre tros de tema. Però avui també qui fa anys és Lenny Kravitz, que en fa 58.
Ah, sí? Només?
És que fa molts anys que canta. I té una filla que ja és molt gran.
Però hauria començar amb 10 anys o què? Lenny Kravitz només té 58 anys. En sèrio, sí, només té 58 anys, sí. Lenny Kravitz?
Però jo el veig molt jove, Lenny Kravitz.
És que es conserva clar. Bé, però clar,
no, no, clar, si té 58 anys
però...
és molt jove, no? El
que, no,
però més jove. El que estava pensant és quants anys hauria de tenir quan va començar a ser
molt jove.
Fa 4 dies la seva filla en va fer 33, crec que era, no?
Clar, i semblen germans gairebé, eh? Sí. Els dos. Bé, en tot cas...
58.
Sí, sí, sí. Va, que avui, doncs, compartim aquesta cançó de Lenny Kravitz, aquest Are You Gonna Go My Way?
Fem 12 o 13 anys.
Nen prodigi.
Mozart.
Tenim dues versions i ara que he llegit amb més atenció potser sí que tinc jo més números, perquè la meva versió és de Robbie Williams i Tom Jones, que es van juntar per fer plegats la seva versió de la cançó. Això no falla.
A veure. Ai. Tom Jones. El Robbie. Uau.
Tampoc s'han esforçat molt a versionar-la, no? Vull dir, van cantar-la. Però jo crec que bàsicament l'han cantat, diguem-ne.
L'han calcat, no?
Que està bé, sí. Però...
Pol, jo et porto el... mira, el Dolap Dare Big Gang.
La nostra ja que et
que no preguntis qui és.
Mira, que això no, és sorpresa.
No, ja et dic jo que si la versió està bé i és una versió...
Sí? Que el meu no és versió?
Mira, no, clar, el teu és el karaoke amb Tom Jones i Robbie Williams. Està molt bé.
Jo només et puc dir, a favor meu, que aquesta persona fa una versió més arriscada.
Ai.
Però sona molt bé. Mira, escolta, espera.
Pel·li de de Bollywood?
Sense pandereta no hi ha la versió sense la pandereta aquesta.
Tenen ganes de ballar-la.
No, no, és que et sap supergreu, Mercè. Jo venia superdisposició, sí, però és que...
És que aquesta setmana n'hi ha amb barbeta.
Estava entregat.
Sí, sí, és veritat, t'ho he notat.
Estava entregat.
Sí, li ha trobat pegues, la meva versió.
No, no, clar, clar, clar. És que no la trobo que tingui cap mèrit, sincerament.
No la vols escoltar ni una mica més?
Bueno, a veure... És que ara ja...
Yeah.
És que hi ha la pantereta, no és la pantereta, és el d'això, no em surt el nom. Avui estic perdut, vull dir, perdut que no trobo les paraules. Com es diu el...
El quiral, l'instrument.
El tambor aquest.
Tambor, bueno, potser.
És igual, eh?
Tambor?
No, no, és igual. Veu, no em feu cas, posa el Robbie Williams i ja està, et sap greu, Mercè.
Sí, sí, és un grup
demà,
turc, sí.
Demà vés a totes, una altra vegada.
Oh, és veritat que és divendres, ja. És veritat.
I si ho salvem, ho salvem.
Demà,
sí, sempre
si
el salvem, mateix.
Si ho salvem, ho salvem divendres. Avui torna a guanyar l'Olga i Robbie Williams i Tom Jones es queden com a millor versió.
Va, que vagi bé el dia.
Igualment, fins demà a les 8.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Dos minuts ja que passen de 11:15. Què tal? Salutacions novament. Avui és dijous 26 de maig, no em sortia del 2022, dia de la Sally Wright, que és la primera dona que va viatjar a l'espai. Salutació especial, però... Ai, alerta. Conductor, a un conductor que anava 195 km/h per la Ronda del de Barcelona, en un punt limitat a 80... La Guàrdia Urbana l'ha enxampat i l'ha denunciat també per la via penal per un delicte contra la seguretat viària. Programa 171 del matí a Ràdio Estel, a la producció en Ferran Capdevila. Per sort el vam trobar. Al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim a l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo. I a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas.
Al matí a Ràdio Estel.
¿Por qué no te callas?
No em canso mai d'escoltar.
Aquesta faceta teva d'imitadora.
Serra, què n'opines?
No l'he escoltat.
Mira, espera, te'l tornem a posar. A veure, si reconeixes...
A Ràdio Estel.
¿Por qué no te callas?
Te la claves, eh?
Igual.
Igual.
Sí. ¿Por qué no te callas?
Però que has fet com un rei com...
Com què? Sí,
d'origen és... polonès, no?
Sí, no? És que... Polonès, jo no
o
sé dir-te l'accent.
O lituà.
No,
no sé, igual, sí. No?
És que tant temps a Abu Dhabi potser també li ha canviat, una mica l'accent.
Una miqueta sí.
Bé, avui un altre punt de vista, aquí al matí a Ràdio Estel, la Part Magazine, a les 11, estan amb nosaltres Natchter, el tiktoker amb més seguidors a Espanya.
Vale, chicos, me acaba de llegar un email con las tarjetas de embarque y el check-in. Os lo envío por AirDrop, ¿vale? Dadme un minuto y lo imprimo.
Pero que no hace falta, ¿lo tienes en el móvil?
Ya, ya. Bueno, pero yo lo llevo en papel por si acaso, ¿eh? Que luego nunca se sabe la tecnología.
Que segurament us ha passat, eh? Que home, teniu un sempre... amic com aquest. No, jo imprimeixo.
Sempre.
Sí. Sou vosaltres o no?
No.
Jo tampoc. Per cert, el Natchter és humorista, practica el que s'anomena l'humor sa i acumula, ja ho hem dit, més de 10,5 milions de seguidors a les xarxes socials. Avui a les 11 li preguntarem justament què se sent quan ets el tiktoker amb més seguidors de tot l'estat espanyol.
Què passa?
Per què? Et trobes bé?
No em va el bòlit. Avui es
estreno bolígraf no funciona.
No cal trencar els papers.
Esteu boicotejant ara el sumari del dia, eh?
No, jo pensava que no se sentia.
Ara.
No, però és que és una passada, no?
Home, no, no.
Torna-ho a fer.
Em sap greu, mira.
Bueno, no,
no, que no va.
Pensar que no se sentia, diu.
Va, que...
Semblava aquí com una terratèmola a la falla de Sant Andrés.
Ai.
Carai. Va, que és dijous i esperem la visita del Plusvalva Dones, de la mà de la Mireia del Pozo, avui amb el convidat del MIS. Per cert, ens acompanyarà José María Torres, és president de Conipimers. A les 12 saludarem el noi dels esports de la casa, en Xavi Toscano, i amb ell repassarem els himnes més icònics dels equips catalans de futbol. Som de Lleida, visca Lleida, ho
cridem amb il·lusió. Som de Lleida, visca Lleida. Avui ningú es vol perdre aquesta secció.
Tots aquí, no?
Overbooking a l'estudi.
Teniu algun equip d'aquests amb algun himne? Jo aquest, per això l'he posat a la portada, eh?
Però...
L'Horta.
No sé quin himne té l'Horta.
No?
No.
Busquem-lo.
A mi em toca de prop l'Europa, però no sé quin himne tenen. No ho sé. Clar, no sé si és el de la Unió Europea. No ho sé
si parlarà el
la novena de Beethoven.
Ah, també. I l'Olga del Girona. Cap. El Girona té himne o no?
En deu tenir,
clàssic,
però no
en sé. Té, però jo, algunes...
Tu pensa que amb prou feines en sé el del Barça.
Bé. Jo aquell, hi havia un el del Betis, el de no sé equip, que la cantava un grup conegut.
Ah, sí?
Però
ah,
no
el Sevilla, diu el José, l'Arrebato.
Ah, l'Arrebato,
sí,
diu,
sí.
Això.
És veritat. Sí.
Aquests.
Però què me'n dieu d'aquest de Lleida? Això és un tros d'himne.
És molt bonic.
T'entren ganes, eh? D'aplaudir i animar l'equip.
Home, t'entren ganes d'anar allà a estomacar, no?
No. L'àrbit.
Bueno, qui sigui.
No el vinculo a un esport.
No.
És l'himne
no.
d'una festa, no?
Sí.
De la plec, per exemple.
Anem a menjar cargols.
Sí. Però bé.
Va, doncs això serà el punt de les 12 amb en Xavi Toscano, però és que avui a la nostra Chaise Longue s'hi asseu la bien querida. La Bienquerida és el nom artístic d'Ana Fernández Villaverde. Es tracta d'una de les grans artistes de l'Índia espanyol d'ara i sempre i estarà amb nosaltres a la una, aquí, al matí a Ràdio Cel. I com sempre, amb els àngels de les xarxes i el Freqüència Madura d'arribarem a 3:15. Però abans, Marta Jarque, recordem que tenim, a més del FM Diari, un concurs en marxa a les xarxes socials.
Sí, on hi sortegem una entrada doble per visitar la Sagrada Família. Com la podeu aconseguir? Doncs seguint els comptes. Aviam, que ha canviat una mica, eh? La dinàmica, sí. Mireu, de seguir els comptes, tant de Ràdio Estel com del Matí Estel a Instagram, i heu de respondre a la pregunta de l'història del Matí Estel. D'acord? La pregunta és molt senzilla. Amb qui t'agradaria anar a la Sagrada Família? Què, no? No l'heu entès? Heu de seguir dos comptes i en un d'aquests comptes...
És més fàcil comprar l'entrada i gastar tots diners.
No, home, no, que això et surt gratuït.
Has de respondre a la pregunta de l'història.
Però això, David, és molt senzill. És molt senzill.
Com que no sap? Home, respondre amb qui aniries a la Sagrada Família.
Com que no sap, potser utilitzar allò i respondre una prova.
Tu tens Instagram, Serra?
Sí, jo ho sé fer, però sí, hi ha gent que no.
No, i jo penso que aquesta camisa que portes avui és la millor, eh?
Bueno, la millor és discutible,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. No? No trobeu aquest dress code?
Però no està en sorteig la camisa.
O el Serra.
Deixeu-me acabar, el funcionament del concurs.
A part, perdona.
A veure...
que si entra en el nostre compte, veureu la Mondelo, que ho explica molt bé.
Ara, potser amb ella ho veureu més clar, si teniu problemes a entendre-ho només amb la meva veu. A veure...
No, jo t'entenc a tu,
heu de respondre,
que el sistema és complicat.
Bé, doncs això, responeu a la persona amb qui voldríeu anar a veure la visita a la Sagrada Família de forma gratuïta i entrareu a aquest sorteig que em sembla que serà demà, no? Que demà direm el nom de la persona... Avui direm el nom de la persona guanyadora.
Demà la Cistella Capravo.
Avui les entrades. Aneu a comprar entrades.
Va, que us animem a participar a aquest concurs que val molt la pena. Donarem el nom del guanyador a 3:15.
Jo crec que el guanyador ja serà qui aconsegueixi fer-ho.
Per favor, sí. Va, convidem a passar aquest matí de dijous a nosaltres, aquí al matí a Ràdio Estel. Sí, sí, estem seguint com molt de prop al Congrés dels Diputats avui.
Que no m'aplaudeix amb la Rufián.
Sí, Déu-n'hi-do. Per cert, Vallejo.
Bon dia.
Aquí estàs imitant, Serra, per favor.
Sí, estic imitant de Rufián.
Anem molt tard, eh?
Sí, però fa gràcia. Va, perdó. Va, Vallejo, com has dormit tu avui?
Bé.
Tot en ordre.
Bastant.
Sí? Ens ho expliques o no? Però no ho sé, eh? No sé, aquest to de veu, com ens ho explica la Helen, noto una mica la caiguda.
Ah, no, perquè estic ara concentrada, però ja veuràs,
sí?
Ara t'ho explico.
Va,
sí.
Vinga, va, aquella notícia que t'hagi tret la son o no.
Home, seguim sabent detalls de la matança de Texas, que sí que és una notícia per treure la son, ja ho dèiem ahir, i justament ahir escoltàvem el discurs de Joe Biden dient que calia fer alguna cosa i passar a l'acció. Segur que heu vist també l'Steve Kerr, l'entrenador dels Golden State Warriors, lamentant el que havia passat a Texas, i jo avui em quedo amb la vinyeta de Ricky Blanco al País. Veiem un senyor seriós, al seu darrere tot ple d'armes, sembla un expositor immens amb tota mena d'armes, i diu: un minut de silenci pels clients que hem perdut. I és una llàstima, però molts tenim la sensació que el que pesa és això, el negoci, i que tot i l'horror del que ha passat tornarà a repetir-se la història. Ara fan una doble sobre el fracàs perenne en el control d'armes, i entre altres coses hi ha un mapa amb els tirotejos més letals a les escoles des del 1970, i n'hi ha a totes les dècades.
Ja. Alguna altra notícia que no t'hagi agradat, Olga?
Doncs una que ha passat molt desapercebuda. Sembla que entre el tiroteig i la guerra perd força la desaparició de 74 persones a un nou naufragi al Mediterrani. És una setantena de persones que van sortir des de les platges de Zawara, a Líbia, i han desaparegut a la costa del centre-est de Tunísia. La pastera en la que viatjaven es va enfonsar ahir. I llegim a l'Ara que desenes de persones han mort en els últims mesos intentant travessar el mar Mediterrani, que sembla que la ruta cap a Europa és una de les més perilloses de tot el món.
I sobre la guerra ucraïna, també vols destacar avui una entrevista.
Mira, en realitat és un entrevistat. És en Jens Stoltenberg, secretari general de l'OTAN, que avui veiem a diversos mitjans. Explica que la seva responsabilitat és reconèixer les preocupacions i trobar maneres de resoldre-les. I ho diu perquè Turquia, ja ho dèiem fa uns dies aquí, Turquia no dona suport a l'entrada de Finlàndia i Suècia a l'OTAN perquè Turquia dona suport als kurds. Llavors, Stoltenberg, amb aquest esperit de mediador, diu sí, que no s'ha de generalitzar, que hi ha diferents turcs. Sobre el paper de l'OTAN en la crisi ucraïnesa, reconeix que l'OTAN té dues tasques. Una, donar suport a Ucraïna, i la segona, prevenir una escalada de violència. També ha dit que aquesta guerra suposa la crisi de seguretat més greu que ha viscut Europa des del final de la Segona Guerra Mundial.
I avui què t'ha agradat saber?
Que està previst que avui s'aprovi al Congrés dels Diputats la nova llei de garantia integral de llibertat sexual. Una norma que, segons els experts, necessitarà que se la doti de recursos econòmics per ser efectiva, vaja, el que passa gairebé sempre. La llei del sí és sí, com es coneix popularment, se centra en la prevenció, atenció i reparació de les violències sexuals amb l'objectiu d'aconseguir un canvi cultural i institucional.
Què t'ha sorprès avui, Olga?
Mira, una notícia que és que no l'he entès gaire, no, però m'ha sorprès. Però no ha deixat de sorprendre'm, tot i així. Es tracta del primer teletransport en xarxa que obre el camí a l'internet quàntic.
A veure, això...
Perfecte,
Serra,
val?
Sisplau.
Això és el titular.
No. Jo ara he fet el mode molt pausa.
Doncs no, mira, a veure si entre tots...
Va, aviam.
Ho entenem.
Va.
És un equip holandès, sí, d'investigadors, que ha aconseguit per primera vegada intercanviar qubits, que són els bits quàntics.
Ui, aquí ja m'has perdut.
Això són els bits quàntics.
Jo baixo del tren aquí, ja.
Jo els cúbits els demano que vaig a la discoteca. Em poses un ron amb col amb cúbits, sisplau?
Amb cúbits, no. Hi ha moments del que us explicaré que es pot entendre. Hi ha fragments que s'entenen. Han intercanviat aquests bits quàntics...
Veus? Mira, és clar.
Els bits
Olga,
quàntics...
la notícia que t'ha fet somriure.
No, un moment, a veure si som capaços.
Espera't, com ho has
perquè, a més, és que això ja ho va preveure l'Einstein.
Sí,
veure,
sí, sí.
Han intercanviat bits quàntics entre nodes distants i sense connexió directa entre emissor i receptor. Ahir es va publicar a Nature aquesta nova fita. A l'internet quàntic del futur, la teletransportació serà la principal forma de transferir informació a grans distàncies. El que passa al teletransport quàntic és que no es transfereix matèria a través d'un mitjà, sinó la informació que confereix les seves propietats. D'això, com deia, ja en va parlar l'Einstein, el 1935, és un visionari, ho anomenava acció fantasmagòrica a distància. Si voleu llegir-ho amb calma, està al País i potser sou capaços d'entendre.
No, gràcies. M'estic llegint Teo va a l'escola i en tinc prou feines.
Faràs un resum o no? Perdona, però el títol de l'Albert Einstein m'agrada molt més, jo ho entès millor.
Acció fantasmagòrica a distància. La impressió 3D, clar, fa 15 anys no l'enteníem i ara tothom sap el que és. Ja veureu els bits quàntics.
Sí, igual, igual.
La notícia que t'ha fet somriure.
Doncs saber que Barcelona acollirà a l'octubre The World's 50 Best Bars.
Ep.
La primera vegada que el certamen de cocteleria... Això sí que ho enteneu, eh?
Això sí que són cúbits.
Aquí sí que hi ha cúbits.
Aquests cúbits sí que ens agraden.
El certamen de cocteleria més important del món que se celebrarà a Barcelona. Serà l'octubre, no hi ha data concreta, però no patiu,
ja ho
que el seguiré informant. I s'hi presentarà la nova llista de les 50 millors cocteleries del món.
Perfecte. Quina entrevista no ens podem perdre?
Mira, dedicada en Serra, la de la contra de la Vanguardia, la Jasmila Svanik, directora bosniana del film sobre el genocidi d'Srebrenica, candidata a l'Òscar. La pel·lícula és Quo Vadis, Aida, on evoca els 4 anys del setge de Sarajevo, que ella va patir sent petita. Comencen preguntant-li quina lliçó ha quedat de la matança de Srebrenica del 1995, i ella puntualitza que no va ser una matança, que va ser un genocidi perquè va ser planificat, que no havien improvisat. També li pregunten per què els Balcans, Ucraïna, Rússia, per què les cultures eslaves pateixen tanta guerra. I ella ho té claríssim. Diu perquè són patriarcals de jerarquia vertical, masclistes i bel·licistes. I sobre què és avui dir la veritat, creu que dir la veritat és condemnar la invasió d'Ucraïna, igual que la de l'Iraq, al seu dia, perquè sota la bandera de la democràcia es robava petroli i avui Putin vol robar els ucraïnesos.
Aquesta sí que és molt recomanable. Amb aquesta la subscric totalment.
Sí?
Me n'alegro.
D'acord.
Me n'alegro.
I vols lligar un detall de la contra amb un altre article?
Sí, ja sabeu que la contra a la Vanguardia comencen els entrevistats dient l'edat que tenen, que haig de dir que jo ja descarto tots aquells que diuen d'esperit jove i no confessen l'edat, i Svanik diu que té 48 orgullosos anys.
Perfecte.
I va apuntar, no dissimuleu les meves arrugues en Photoshop. Va demanar-ho, expressament, i linko aquest afany de no retocs amb el que sembla que és l'afany de retocs de Tom Cruise, un dels protagonistes del dia, perquè avui s'estrena Top Gun. Here we go. In 3, 2, 1... In 3, 2, 1, ja tenim als cinemes Top Gun Maverick, on torna Tom Cruise. El primer Top Gun és de 1986. En aquest cas, no l'acompanya la que era llavors la seva companya d'idili del primer Top Gun, la Kelly McGillis, perquè, com ella ha dit, que podem llegir a La Vanguardia, soc vella, en ve baixa, i grassa, també és vella, en ve alta, però això ella no ho ha dit. I em veig com una dona de la meva edat. Això no interessa. Justament per això ella no apareix a la pel·lícula, i en canvi, qui sí apareix és la Jennifer Connelly, que està estupendíssima, normativament, molt prima, en té 51, i com titulen el periòdico, Cruz, o com semblar que tens 30 anys als gairebé 60, perquè en té 59. Tom Cruise medeix 1,70, tot i que sempre sembla que medeixi 1,77, perquè du unes sabates amb alces de 7 centímetres, i li fan una radiografia sobre quin és el seu entrenament i els seus retocs estètics que es fa periòdicament des de fa una dècada.
La imatge del dia.
Clar, mira, José, jo no sé si... No, ja no podràs, però aquesta música de fons de Top Gun jo crec que lliga molt i molt bé, no sé, vosaltres, no? Com ho ambientaries, aquesta imatge? Da,
ja veuràs, te n'he buscat una.
Ah, sí?
Sí.
Més que aquesta, així, amb aquest...
Sí, molt més que aquesta del Top Gun. Doncs,
què? Quina és la imatge?
No.
Ah, vols que ho digui tot. Però ningú pot negar que és una de les...
Home,
que
aquí escrivim, pensem, esmolem les nostres neurones...
Clar, ho has de llegir, però, has de llegir-ho, Mercè. Venga. A veure, no serà la...
No creiem que sigui la imatge del dia, però ningú pot negar que és una de les que crea més estupefacció. Ah, és que... Ah, com és, Bandarre. Volies que digués això, més estupefacció.
És una paraula que no s'utilitza gaire i mira, m'ha fet gràcia.
Et deixa estupefacte.
Sí, estupefacte. Jo l'escrivia estupefacte i no em sortia.
No et sortia,
eh? A de la Pipo posava una F.
I què?
És la imatge del pròxim alcalde de Barcelona.
Sí?
Sí, a veure, ho diu ell.
Això ho diu ell.
Sí, diu que en té la convicció. És Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de l'actual mandat, entrevistat per La Vanguardia, quan encara falta un any per les eleccions. Per tant, anem-nos preparant perquè quin any ens espera.
Però ell no ha confirmat encara que es presentarà o no? Ell s'ha postulat,
no
sé,
a veure, però no ha sí, confirmat, entenc que sí, deu haver de passar no primàries i tot això, no? No
mira, et dic una cosa, amb la foto que s'ha fet...
Sí, ja està, ja està.
Està convençut que sí. Vol presentar-se.
Exacte, és aquesta foto la que diu l'Olga, la que il·lustra l'entrevista, i és la que a mi, personalment, m'ha deixat estupefacte. Està fet al mirador de l'alcalde, això està a la muntanya de Montjuïc, que té unes vistes
fantàstiques. Està tot pensat, en aquesta foto.
I on llueix un Collboni reconvertit en model. Per tant, Jaume, endavant. És que si veieu la foto és aquesta, la música. És que és aquesta.
Hi ha la foto fixa, però te l'imagines avançant, eh?
Aquí està.
De boca, això.
I el lloc, eh? És això, eh? Diu, Collboni apareix caminant, està damunt aquestes barres rodones que serveixen per creuar com un estany dels estanys que hi ha, que a més que fan de mirador unes vistes espectaculars de Barcelona. Tenim, per tant, el bo d'en Jaume sobre aquestes pedres, Barcelona de fons i els seus peus, i ell du l'americana fora, no du corbata, amb l'americana fora, allò que fa amb una mar sobre l'espatlla, allò que es fa així,
sí,
que queda com interessant.
Això, model,
i mirant el sol, així m'havia de somrient, mirant el sol, i és just en aquell... Ahir l'únic raig que hi va haver, si li van fer la foto,
la
és l'únic raig que hi va haver tot el dia, perquè n'hi va haver un, i jo el vaig veure, en sèrio, ahir no va fer sol.
Ahir no va fer sol, és veritat.
No, hi havia un raig. Veu el moment que va sortir un raig, que jo estava passejant el
Hunter.
I va coincidir, i cataclaca, allà, perquè l'únic... Si li van fer ahir, eh?
Clar.
Li il·lumina la cara i ell somriu, com dèiem. La pregunta jo que m'he fet és qui és el culpable... No, el culpable,
veure,
de la foto. És a dir, de qui és idea? D'en fotògraf o d'en bo del Collboni?
Tu què creus?
No ho sabria dir-te. Jo crec que és el fotògraf, eh?
Ara ens haurem de fixar les fotos d'aquest fotògraf.
Sí,
sí, exacte. Sí, sí, sí. Pues foto típica de campanya electoral i de...
Sí. A l'avantguàrdia, dius que
sí,
està, no?
Sí, postulem clarament cap un candidat, eh?
Jarque, estàs a Edimburg avui per parlar-nos, canviant de qüestió, eh? D'una ampolla de rècord.
Sí, ahir 25 de maig va ser un dia històric a la capital d'Escòcia, perquè a Lyon and Turnbull s'hi va subhastar l'ampolla de whisky més gran del món.
Us imagineu amb un got de whisky?
Això és...
A mi el whisky em costa.
Cúbits.
Ha de ser proporcional la mida a la de l'ampolla o no?
No, no, amb un gotet qualsevol de whisky. De whisky. Tu quan vas a Edimburg a fer una...
Ah, sí, sí, sí.
Te'l serveixen, posen primer la música i després et serveixen.
Em ve.
Aquesta hora em costa.
Sí, ja l'estic colorant.
M'esforço.
Va, mireu, us parlo una mica d'aquesta ampolla de rècord, perquè ja la mida ens crida l'atenció, 1,80 m d'alçada. Una ampolla que podria atracar al port de Barcelona.
Gairebé com en Tom Cruise.
Poc pràctica també per tenir el moble bar de casa.
Home.
A les imatges que il·lustren aquesta notícia, s'hi veu un senyor traient el tap de suro de l'ampolla, pujat, clar, unes escales, amb les dues mans treu el tap, que sembla un tambor d'aquells de banda de festa major.
Sí, no?
És molt i molt gran.
A part de la mida, el contingut de l'ampolla també és de rècord.
311 litres de single malt escocès de prestigiós Macallan de l'any 1989. De fet, perquè us en feu una idea, si cada dia féssiu una copeta d'aquest whisket, trigaríeu 34 anys a acabar-vos l'ampolla. A més, es veu que té un sabor molt refinat. Els que l'han provat, que no se l'han begut tota, jo us avanço, diuen que té notes de poma al forn, peres en almíbar i ametlla, una textura suau, dolç, amb un toc final de pebre i suggestió de pastís de poma francès.
Carai,
ah, ha de ser francès.
Que està molt bé perquè en prens una copa i ja has sopat.
És veritat.
No? Ja tens el menú complet, primer, segon i postres.
Clar, el comprador d'aquest whisky haurà d'estalviar-se, Marta, perquè l'ampolla també li ha costat una bona suma de diners, intuïm.
1.176.000 euros. El més curiós de tot és que el comprador de l'ampolla no ha volgut donar la cara i, per tant, no se sap qui és. Es manté a l'anonimat, però... Serra, nosaltres tenim un sospitós. Un que més a Edimburg no li queda pas massa lluny. Un que va sempre despentinat, primer ministre, i potser... Davant l'amenaça de la verola del mico, es pot pensar que haurà de quedar-se amb el seu equip de govern tancat a Downing Street, i és clar, ja se sap que per gestionar crisis, hidratar-se és primordial.
Gràcies, Jarque, per aquesta corresponsalia.
Salut.
Ara tornem a casa nostra, perquè ens ha sorprès veure aquest matí que Txelo, García Cordés, estava entre les tendències del dia i tot té una explicació.
Van dedicades les notícies.
Sí, avui està tot connectat.
Whisky, la Txelo, saca whisky Txelo de la... No?
Ostres.
Oi que sí, que era això, deia com una cosa.
Carai,
whisky
Txelo. M'has deixat estupefacte doblement.
Bueno, la Txelo és la noia, la dona aquella, la Txelo García Cortés.
Txelo García Cortés.
Sí. Fa anys, Sálvame es va inventar una cosa titulada Sálvame Fashion Week.
Ah, fa anys que existeix això?
Sí, sí, avui ho he averiguat avui, eh? Pensava que era un invent d'aquesta setmana loca, no. Aquesta setmana ho han recuperat. A veure, el que fan és celebrar la seva festa de la moda particular, és a dir, surrealista i així com friki 100%, sense motiu. Perquè, bueno, allò, perquè ells lo valen, o ves que no sigui que s'han acabat una miqueta totes les existències d'allò que consumeixen els camerinos. Els bocates...
Els croissants...
El càtering.
La fanta.
I participen els tertulians que desfilen per la passarel·la al ritme de bona música. Que venga!
Hola, mi bebé.
Hola, mi bebé.
Això és el programa d'ahir.
O d'ahir o d'aquesta setmana. Deu ser d'ahir, perquè si avui és trending topic, deu ser d'ahir.
Home, sí. També et dic que si és la setmana, segurament cada dia van desfilant, no?
Però hi va haver una guanyadora.
Ja s'ha decidit.
Però igual és la guanyadora diària.
No sé. Mira, no, ja us dic ara jo que no ho miraré per averiguar.
Però tot qui no seguirà serà la Txelo, no?
No, la Txelo no seguirà.
És baixa.
El cantant de Romania, que va...
Va anar en directe al Salva
sí, mentre desfilaven.
No s'ho volia perdre.
Atenció a la desfilada, tots anaven embotits amb unes malles negres. A veure, és un vestit de neoprè gairebé negre que va des dels turmells fins al coll. És a dir, embotits.
I llavors la Fashion Week en què consisteix?
Llavors primer sortien allà a desfilar així vestits de negre.
Sí.
Maria Patiño, Terelu Campos, que jo la miraré per veure l'embotida amb un traje de malles negres.
És la persona que li agrada molt les croquetes, no?
Sí, les croquetes de carne. El Quico Hernández, bueno, tots ells, el Rafa Mora, la Borrego, la Lozano, la Laura Fa, dius, Laura, què hi fas aquí? I la Rocío Carrasco, atenció.
També,
La fitxat Telecinco, home.
Ah, ja està, de col·laboradora.
I en el jurat hi havia Carmen Lomana i Samantha Hudson.
Carai, ja hi cabien tots. Ja hi cabien tots, perquè tots aquests, i el romanès allà cantant...
El Palau Sant Jordi ho vam fer, no ho vam saber. Al mateix lloc on, sí.
El Bruce.
Per andar tot l'honest del Bruce, diuen. El millor de tot, només començar, Txelo García Cortés va caure mentre desfilava i es va trencar el canell.
No m'ho crec.
Veia la imatge. El que passa és que cau de cul. Jo no sé després com s'ha trencat el canell.
Va posar la mà.
El suport de la mà.
Potser té el canell al cul. No. Jo, les dues mans li queden a fora, eh? He mirat la imatge 35 vegades.
És per aturar el cop.
No ho sé pas. Algunes ments perverses apunten que Rocío és la culpable, que diuen que és gafe, que des que ha entrat a Telecinco i al Sálvame, en un poc més d'un mes s'han trencat Lídia Lozano, Belén Esteban i Txelo García Cortés.
Totes, sí.
Totes.
Sembla la primera partida del Barça, això.
Va ser Maria Patiño, que va ensenyar un pit al més espur estil de la Croix.
Carai,
però no anàvem unes malles.
No.
Es disfressaven. Després, per exemple, l'Andrello es va posar un vestit de núvia com el de la Lady Di.
La Txelo?
Clar, havien de desfilar.
Però això va caure.
I Jorge Javier Vázquez va aparèixer amb calçotets.
També, eh?
Amb slips. Sí. I es va anar vestint a mesura que avançava per la passarel·la. O sigui, tot molt maco, tot d'un color, tot d'una Espanya...
Surrealista, no?, una mica.
Sí, i Espanya entregada. En 2 hores de programa, Txelo se ha ido al hospital. María Patiño ha enseñado un pecho. Terelu se ha vestido de Lady Di. Le han hecho un homenaje a Mila. Si Sálvame es lo mejor que tiene España, se dice y punto.
Madre
tela,
mía,
¿eh?
Tela. Jarque,
què dius?
Què ens proposes avui?
Doncs mira, ja us he proposat un concurs abans, a primera hora, i ara us proposo el Freqüència Madurada. Avui va de llibres, per cert, de llibres que fan una mica de por.
Ai,
un 26 de maig...
No l'hem llegit.
No ho sé.
T'ho dic ara.
No ho sé. Potser has vist les pel·lícules. Mm. Mira, un 26 de maig, per de l'any 1897, es publicava una novel·la gòtica d'horror que va ser un autèntic fenomen i de la qual se n'han fet moltes adaptacions al cinema, algunes amb més encert que d'altres. I avui, al Freqüència Madurada, us preguntem de quina novel·la es tracta. Aquesta és la primera pista.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
Bienvenido a mi morada.
M'encantaria fer aquest accent.
Vols que ho faci?
Bueno, pues semblaves, però m'has recordat el moment... Porque no te calles.
Porque no te calles.
No és gaire agradable, no?
Molt bona novel·la, per cert.
Bienvenido a mi morada.
Bienvenido.
Jo la novel·la no me l'he llegit, però he vist algunes pel·lícules.
La novel·la, doncs, és molt recomanable.
Ah, sí?
Molt.
Sí, des de casa, també. Ja sabeu de quina novel·la es tracta. 663-99-30-62. Ens podeu enviar una nota de veu fent aquesta mena de veu romanesa una mica estranya, no? A l'accent.
Sí,
o un correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Voy a tomar el camino equivocado.
Mare
meva, ja la tinc dins, eh? A la una estarà amb nosaltres la Bienquerida i seguim en bucle Olga Vallejo amb aquesta dinamita, que és la cançó que obria el disc Fuego de la Bienquerida, que representa tot un crit a la llibertat. I justament amb ella, amb la Bienquerida, recordem, estarà amb nosaltres a partir de la una aquí al matí a Ràdio Estel. Donem pas nosaltres al butlletí informatiu amb Olma Giró i Xavi Toscano. Avui li pugem al fader aquesta dinamita i després del butlletí parlarem amb Natchter, el tiktoker amb més seguidors a Espanya. Fins ara. Voy a salir a buscarte. Voy a salir...